Ràdio Vilafranca.
Bon dia, què tal, com esteu? Som dimecres 5 de març de 2025 i us saludem des del Penedès en xarxa. Estarem en antena fins les 12, menys dos minutets. Ens agradaria que seguíssiu amb nosaltres a les diferents antenes de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Sant Sadurní, de Canal 20, Ràdio L'Èrdola o de Domenys Ràdio, compartint aquest magazín, aquest Penedès en xarxa que fem plegats. I des de la capital de l'Alt Penedès, des de la coordinació d'aquest magazín, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com transcorreran aquestes 3 hores d'aquest dimecres? Doncs així que acabem el sumari, saludem la Lucía Dieguez, de l'Escola de Dansa Cascavells, que ens porta el seu calaix de dansa. Avui hem convidat amb la ballarina vilafranquina Marina Soler. A 9:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. Seran 9:45 quan saludarem la Júlia Gómez, educadora ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf, que avui ens acompanyarà al Donem Vida als Residus. Parlarem d'erres, de 3 erres. Segur que us sonen les 3 erres: reduir, reutilitzar i reciclar. Doncs avui posem el focus en la tercera, en el reciclatge. A les 9:06, a l'entrevista, ens acompanyarà la directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès, la Núria Sala, per presentar-nos el Pla Estratègic 2025-2030, un pla que ha de permetre que en menys de 5 anys el Penedès entri al top 10 de destinacions turístiques europees. Ens explicarà com ho farem. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts per saber com avança aquest matí de dimecres a les nostres dues comarques. Segon flaix. Tot seguit, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyen la Fina Milà, la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. I els proposem parlar de les dones d'aquest 8M que celebrem dissabte. A les 11 tenim cita amb Vinzeum i avui la Laia Pérez, la responsable de les activitats educatives, vindrà acompanyada de la Júlia Matas, una alumna de l'Institut Eugeni d'Ors, que aquest dijous participa a la presentació de treks d'escoles amigues que tindrà lloc al museu. Coneixerem el seu trek i li preguntarem per l'experiència, si està molt nerviosa. A 11:45, de nou ens actualitzem al darrer flaix informatiu del dimecres. I acabarem amb l'agenda al detall, una cita que avui estarà tenyida de lila perquè les dues propostes estan relacionades amb el Dia Internacional de les Dones. D'una banda, us presentarem les activitats que hi ha a Olèrdola, motiu d'aquesta Setmana de la Dona, amb la seva alcaldessa, Fina Mascaró, i de l'altra, destacarem la caminada pels drets de les dones que dissabte celebraran a Sant Sadurní. I en parlarem amb la Montse, la Carme i l'Olga del Club Esportiu Sant Sassua. Així sonarà aquest dimecres 5 de març. Després del sumari és moment d'obrir el nostre calaix de dansa, aquest espai que condueix la Lucía Dieguez de Cascabells i que dediquem al món de la dansa. Avui aprofitarem per conversar amb la ballarina vilafranquina Marina Soler. Anem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez i la Lucía. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, una vegada al mes ens visita la Lucía Dieguez de Cascabells. Amb ella parlem de dansa en aquest calaix de dansa que obrim ja. Lucía, molt bon dia. Com estem?
Molt bon dia, Eli. Doncs bé, aquí ha encetat un nou calaix de dansa i avui ens acompanya la Marina Soler, vilafranquina i ballarina de ballet clàssic. El ballet de Barcelona va ser Clara en el paper principal del ballet Trencanous i la vam poder veure al Casal de Vilafranca i també el passat Sant Esteve a l'Auditori Maria Rosa Juncosa amb la Polifònica de Vilafranca. Molt bon dia, Marina, i benvinguda.
Hola, bon dia, Lucía, i a tots els oients de Penedès en Xarxa.
Fa algun temps vaig intentar coordinar unes masterclass de dansa a l'Escorxador Vilafranca i vaig tenir la sort de ser una de les teves alumnes. En el teu cas era de ballet clàssic. Això va ser perquè en aquell moment teníem en comú el Club Rítmic a Vilafranca. Però sempre estic amb l'orella posada del que passa al nostre territori dansarí i volia saber com has encetat aquesta nova etapa de coordinadora de joves de l'escola Assumpta Trems.
Doncs sí, Lucía, com molt bé dius, el nostre fil conductor és el Club Rítmic a Vilafranca i realment recordo molt el moment que ens vam conèixer i que em vas oferir l'oportunitat de donar classes els dissabtes a l'Escorxador amb masterclass i aquí va marcar els meus inicis realment com a professora on vaig començar a compartir el meu coneixement, canviant una mica la perspectiva de l'escenari, per al final compartir tot el meu aprenentatge, la meva passió per la dansa, però des d'aquest punt, no, de la perspectiva pedagògica. I com a nivell personal, assumint aquesta responsabilitat, sincerament és un repte, però que afronto amb una gran il·lusió i motivació. Al final sóc formada a l'escola, sí que és cert que després a nivell professional vaig haver de marxar fora, vull dir, al final amb 6 anys vaig començar com a alumna, m'ha vist créixer, m'ha format i m'ha brindat l'estima per la dansa.
Sí, això t'anava a preguntar, perquè vas començar amb 6 anyets a Vilafranca i vas entrar a la Jove Ballet de Catalunya. A veure, explica'ns una miqueta la teva formació, sisplau.
Sí, jo vaig començar amb 6 anys a l'Escola de Dansa Assumpta Trems, amb la Neus, i aquí va ser on vaig començar a establir les meves primeres bases de la dansa. De fet, també recordo molt bé que va actuar al Teatre Casal, al Ballet Rus, en aquell moment, amb la producció del ballet del Llac dels Cignes, i recordo al·lucinar i sortir de l'espectacle i dir-li a la meva mare: mama, jo vull ser com elles, no? Jo vull dedicar-me a això. I aquí va ser el punt de dir: uau, aquesta nena no pot viure sense la dansa i vol projectar la seva carrera, no?, cap a aquesta direcció. Aleshores, tinc la sort que els meus pares en tot moment sempre m'han recolzat i sempre els estaré molt, molt, molt agraïda tot el que han fet per mi. I res, va ser que a partir dels 15-16 anys la Neus ens va comentar que feien una audició a la companyia que es diu Jove Ballet de Catalunya, a Mataró, sota la direcció de la Marta Bustamante, i vam anar i a fer l'audició i ens van seleccionar. I res, aquí va ser, doncs, compaginar que entre la setmana anava 5 dies a la setmana a l'Escola de Dansa Assumpta Trems moltes hores, perquè ens obligaven, no?, a tenir una formació més estricta, i els caps de setmana anava els dissabtes cap a Mataró. I allà vam agafar moltes tables a nivell artístic, teníem moltes actuacions, també competíem a nivell nacional. Vull dir, aquí va ser un canvi de dir: ostres, uau, no? La part artística aquí recordo que la vaig guanyar moltíssim, i seguretat, molta seguretat. Aleshores, cada cop això ho tenia molt més clar, com ja et dic, ho tenia molt encarrilat, i vaig decidir entre l'Escola de Dansa David Campos, on vaig començar a aprofundir molt més la tècnica i on vaig començar a adquirir una gran experiència escènica. Aquí ja ho tenia, ja feia batxillerat, i recordo estudiar el tren. I seguidament vaig decidir continuar la meva formació al Centre de Dansa de Catalunya, que és la Roser Muñoz i el Joan Bosch, i també vam tenir l'oportunitat de créixer amb altres professors internacionals com el Vicent Gros, que de fet em consta que tu també el coneixes molt
sí,
bé.
Sí, sí.
I res, aquesta etapa va ser fonamental, amb un ritme frenètic, recordo l'evolució estratosfèrica, perquè vaig tenir l'oportunitat de ballar ballets emblemàtics com Atlenca Nous, Copelia, Paquita, Giselle, i va ser aquest període on vaig començar a tenir una gran experiència i capacitat d'interpretació, perquè al final, ja et dic, un ballarí no només se senta en la tècnica, sinó en interpretar. Al final, la nostra comunicació és el moviment, no? És la part artística, amb el cos és el pinzell, no? Llavors cada moviment es nota. I per finalitzar la meva formació, vaig formar part del programa de dansa internacional Art IDP sota la direcció de l'Esmeralda Maicas. I recordo que aquí també vaig tenir el prestigi de ballar el Pesadors, el famós Pesadors del Llac dels Cignes, i el vaig ballar al Teatre del Poble Nou de Barcelona juntament amb l'Orquestra Simfònica Tecné, i va ser un somni ballar amb música en directe, molt, molt, molt màgic.
Has comentat que el teu temps d'estudi el feies al tren. Batxillerat Urbanístic Eugeni d'Ors i la UOC, difícil, no?
Sempre havia tingut molt clar que jo volia ser ballarina, però sabia que una formació acadèmica sòlida seria una altra oportunitat per obrir-me altres possibles possibilitats professionals. Per això, després de finalitzar el batxillerat, vaig decidir iniciar el grau de disseny i creació digital a la UOC, que de fet he acabat aquest mes de gener. I res, estudiar a distància m'ha proporcionat la flexibilitat necessària per seguir el meu camí com a ballarina professional i alhora desenvolupar la meva altra passió, mantenint sempre un equilibri entre les dues disciplines.
Comentava a l'inici que hem tingut el plaer de veure't ballar diverses vegades a Vilafranca. Com és ballar a casa?
Sí, la veritat és que el tema de ballar a casa crec que és una experiència única a la vida, un somni, diria, et diria més, perquè no sembla tan fàcil poder actuar a casa. Per molts ballarins això no és possible, i que m'hagin brindat, no?, aquesta oportunitat d'apostar per la dansa i que hagi pogut ballar aquí és un regal de la vida, i a més en diverses ocasions. De fet, la darrera actuació que vaig ballar va ser a Vilafranca amb una col·laboració amb el concert de Sant Esteve, de la Polifònica de Vilafranca, a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa. I van cantar uns valsos amorosos de Brahms, i va ser una experiència molt, molt especial, ja que la música i la dansa es van fusionar de manera única. A més, també va participar algunes alumnes de l'escola de dansa, i crec que vam crear un vincle molt màgic. També recordo amb molta estima una actuació que el Marc Fernández i jo vam coreografiar un Pesadors amb la música de Lacrimosa de Mozart, i vam ballar-lo al Teatre Casal. Va ser un procés de creació molt especial i molt bonic, perquè el Marc és un gran ballarí, però a part d'un gran ballarí és un gran coreògraf i una gran persona, i ens vam entendre a la perfecció. Després també vaig tenir l'oportunitat de crear dues peces al Palau Baltà de Vilafranca. I recordo que va ser una actuació molt especial. Ja de per si el Palau Baltà impacta, tens al costat, a sobre teu, l'Església de Santa Maria, i va ser un espectacle que vaig connectar molt. Va ser una nit molt bonica, un espectacle preciós. I abans, però, és cert que com a ballarina de la companyia del Ballet de Barcelona, perquè aquestes actuacions que he comentat ja estava dins de la companyia, poder ballar ja com a ballarina professional en dues ocasions a casa, concretament al Teatre de Cal Bolet, i al Teatre Casal de Vilafranca, on recordo amb molt d'afecte i apreci la meva primera actuació quan vaig interpretar el paper de Clara al Trencanous. I el teatre que també m'ha vist créixer, que és el Casal, llavors aquí va ser un cop de realitat de dir: uau, Marina, ho has aconseguit, no?, al final. I és com tancar un cicle. Sí. I va ser una connexió profunda i molt emotiva amb el paper.
Perquè Clara és el paper principal del ballet Trencanous. Llavors, explica'ns una mica, llavors, com és el camí que vas realitzar dintre de la companyia Ballet de Barcelona?
El camí que vaig realitzar dins la companyia, tot va començar quan, amb els meus inicis, quan vaig conèixer el Ballet de Barcelona, vaig veure que se'm presentava una oportunitat a la vida, ja que a nivell nacional aquí hi ha poques companyies de ballet i molts ballarins i ballarines ens veiem obligades a buscar oportunitats fora a l'estranger per poder créixer professionalment i al final dedicar-nos, no?, a el que tants anys ens hem format. Així que vaig audicionar i vaig tenir la sort de ser seleccionada. Aleshores, aquest fet va capgirar la meva intenció de marxar fora i va ser una oportunitat per poder-me dedicar professionalment i una gran sort de poder fer-ho a prop de casa, no? Un cop entro a la companyia, ja va ser un somni fet realitat. Al final sí que és cert que portava una gran trajectòria dalt dels escenaris, veient diferents produccions de ballet, però és cert que aquí m'esclenava, no?, com a nivell professional ja, de dir: ostres, amb un ballet, no?, amb renom, no?, però que ha apostat per créixer aquí a Catalunya. I va ser un procés de creixement tècnic artístic on vaig poder tenir la sort d'assumir diferents rols amb ballets tan emblemàtics com el Trencanous, el Llac dels Cignes, entre altres. Vam tenir oportunitat de ballar al Festival de Castell de Peralada, al Teatre Romea, al Teatre Condal, l'Auditori de Granollers, el de Sant Cugat, entre altres. També m'agradaria també destacar que ser ballarí i formar part d'una companyia t'exigeix una gran fortalesa mental, ja que part de l'alta competència i que cada dia requereix una gran dedicació per mantenir-se al màxim, no?, de nivell físic, tècnic i artístic. I al final això és una cursa, perquè el nivell de competència segueix sent elevat i sovint la possibilitat d'interpretar un paper en una producció depèn de la teva tècnica, evidentment, però també de com et presentes artísticament, no?, davant del coreògraf. Per tant, existeix la pressió per destacar i ser seleccionada per determinats rols, i és un procés intens, i això implica estar preparat tant físicament com emocionalment per afrontar sovint aquestes situacions.
Sí, i com deies abans, i al Calaix de Dansa hem tingut l'oportunitat de parlar amb David Judes, de Ballet Clàssic, Enric Marimon, de Dansa Broadway Jazz, amb Marc Fernández, de Dansa Contemporània. Hi ha com un punt de viatjar fora, no?
Sí, de fet, quan comences la teva formació professional, ets molt conscient que per construir una carrera com a ballarina, com a tal, les oportunitats aquí a casa nostra són lamentablement limitades. I aquesta realitat és real i t'obliga a buscar opcions a l'estranger per poder-te dedicar plenament a la dansa. Pensa que arreu d'Europa s'aposta molt per la dansa i cada poblet, cada ciutat té el seu teatre i la seva òpera. Per tant, el ventall ampli d'oportunitats és molt més elevada que no pas aquí. Per tant, tenia assumit que era el meu camí i que havia de fer carrera fora. De fet, abans d'entrar al Ballet de Barcelona, vaig tenir l'oportunitat de ser seleccionada per audicionar a diversos ballets d'arreu d'Europa. Per exemple, vaig audicionar per l'òpera de Hannover, que és a Alemanya, l'òpera de Bordeus, França, el ballet de Wroclaw, que a Polònia, i així altres companyies com Hongria, Praga, i també vaig, a nivell nacional, també vaig audicionar per la Companyia Nacional de Dansa d'Espanya. Per tant, la meva intenció inicial era marxar a l'estranger, però res, finalment em va sorgir l'oportunitat d'entrar al Ballet de Barcelona i no m'ho vaig pensar. Realment va ser una experiència que va marcar un punt d'inflexió, ja que va canviar els teus plans de vida. Al final tens la intenció de marxar, però aquest fet va evitar que hagués de deixar-ho tot i és una situació que malauradament no és gens habitual pels ballarins del nostre país.
Sí, malauradament, com dius, sempre ens toca ballar amb el so de la música que ens toca. Però bueno, Marina, de veritat, ha estat un autèntic plaer poder compartir aquest calaix de dansa amb tu.
Moltes gràcies a tu, Lucía. La veritat és que ha estat un plaer haver tingut l'oportunitat de poder compartir amb tots vosaltres aquest calaix de dansa. Així que moltíssimes gràcies.
I Eli, no sé, a l'anterior que les ja dansa ja vaig fer una altra vegada agenda, però un pajarito m'ha dit que vas anar a veure Chicago, no?
I tant, vam fer els deures i molt recomanable.
Sí?
Sí, em va agradar molt.
Doncs ara et posaré més deures, si et sembla.
Vinga,
bé.
Va.
Mira, una agenda del 5 de març al 2 d'abril, que serà el proper calaix de dansa. Els espectacles de llarga durada al Teatre Victòria estarà fins al 15 de juny al Maricel, al Coliseum fins al 22 de març, Dia de la Marmota. A l'Apolo fins al 2 d'agost al musical dels 80 i 90. El Tívoli del 6 de març al 6 d'abril estarà gris i el Cirque du Soleil ens visitarà del 27 de març al 6 d'abril amb Corteo. Espectacles en dies concrets, doncs al Mercat de les Flors n'hi ha com 9 propostes diferents. Cal visitar la pàgina web, igual que el Palau de la Música, que té diverses dates amb la gran gala de flamenc. A l'Auditori de Sant Cugat, el 15 de març, està IT Dansa i a la Factoria Cultural de Terrassa, el 16 de març, Malandín Ballet de Biarritz i el 22 i 23 de març, en Carmina Burana. Tornem a l'Auditori de Sant Cugat el 23 de març, amb Sharon Yael i al Liceu del 23 al 29 de març, el Ballet Nacional Capitol. A l'Apolo, el 26 de març, està el Ballet de Geòrgia i cal destacar que a Casal de Vilafranca, el 29 de març estarà hora baixa. I jo, Eli, jo ja tinc entrades per gris i no sé si l'has anat a veure perquè
no.
Jo soy tardia, eh?
No l'he anat a veure, és una d'aquelles pendents.
Sí, pendents?
Ja m'explicaràs, a veure què tal.
Vale. I també em queda pendent el Dia de la Marmota.
També, molt, me l'han recomanat molt aquesta.
Doncs tenim que anar juntes.
Ja haurem d'anar, haurem d'anar. Sempre és un plaer, Lucía, tenir-te al Penedès en xarxa amb el teu calaix de dansa, posant el focus en el món de la dansa. I res, ens retrobem el mes vinent. Que vagi molt i molt bé.
Igualment.
Amb la música d'aquest Trencanous que ha protagonitzat la Marina Soler, arribarem a 9:15, cita amb l'actualitat, primer flash d'aquest dimecres, i després seguim parlant de reciclar.
Bon dia, són 9:15. Penedès en xarxa. Les notícies. Neix el projecte Manso per combatre la sequera. La viticultura a Catalunya i especialment a la regió del Penedès es troba davant d'un repte cada vegada més gran, els efectes del canvi climàtic i la sequera. El projecte Manso neix com a resposta a aquesta situació amb l'objectiu de desenvolupar estratègies de gestió sostenible del sòl i de la vinya per mitigar els efectes de la sequera i assegurar el futur de la producció de vi. El projecte vol optimitzar l'ús dels recursos hídrics disponibles i contribuir a la sostenibilitat prioritat a llarg termini de la viticultura. El projecte, impulsat i coordinat pel clúster vitivinícola català Innovi, compta amb la participació de 5 cellers de la comarca del Penedès: Bodegues Sumarroca, Celler Cripta, Jovell Camps, Masia Vallformosa i Llopart. Aquests cellers, units pel desig comú de trobar solucions a la sequera, posen a disposició algunes de les seves parcel·les de vinya que permetran estudiar i comparar els efectes de les diferents estratègies de gestió del sòl i l'aigua. Els instituts de Vilafranca oferiran per segon any una jornada conjunta de presentació de l'ESO. En el marc de la campanya de portes obertes per la preinscripció a l'educació secundària obligatòria, que s'inicia el 14 de març, els instituts de Vilafranca convoquen per segon any consecutiu una única jornada informativa per les famílies amb alumnat a sisè de primària. Aquesta sessió, que es fa de forma conjunta de tots els instituts per oferir una informació coordinada i fer visible el treball comú, tindrà lloc aquest dijous a 6:45 de la tarda a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa. L'assistència a la jornada presencial a l'auditori és d'accés lliure i també es podrà seguir per streaming en directe a través del canal de YouTube de Penedès Televisió, on es podrà recuperar posteriorment. Després d'aquesta sessió informativa, cada institut oferirà una jornada de visita a les instal·lacions del centre, on podran mostrar els seus projectes més específics. El dissabte 8 de març és el Dia Internacional de les Dones i des de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, en col·laboració amb diverses entitats, han organitzat un seguit d'actes. El divendres 7 de març, a 9:15 del vespre, el Cor de Veus Femenines ITZI de Llorenç del Penedès oferirà un concert amb motiu del seu desè aniversari. El dissabte dia 8, a les 11 del matí, a la plaça de l'Ajuntament, es llegirà el manifest del 8M i al vespre, a Mas de Vins, l'associació de dones, la Llinyola, ha organitzat un any més el sopar de la dona. Per cloure els actes aquest 8 de març, el dissabte de la setmana següent, el dia 15, a les 7 de la tarda a la Societat de Lletger, està previst l'espectacle En Lila, a càrrec de la companyia de teatre La Bona Confitura. Aquest acte és amb entrada gratuïta. Maria Montaner i Anna Maria Verge protagonitzaran la xerrada col·loqui del sopar de la dona d'Olèrdola. Des d'aquest dimarts a la tarda i fins dimecres de la setmana que ve, 12 de març, es poden adquirir en establiments del municipi els tiquets pel sopar de la dona, que tindrà lloc el proper dissabte 15 de març al local Molentenc, a 8:15 del vespre. Abans del sopar hi haurà xerrada col·loqui a càrrec de la Maria Montaner Verge i l'Anna Maria Verge Carafí, conduït per la periodista Ariadna Caballero. Maria Montaner Verge és fisioterapeuta i va presidir la societat La Lleialtat de Sant Miquel d'Olèrdola durant 4 anys, del 2010 al 2014. Amb el seu company, Carles Amat, regenten el celler Amat i Montaner. Anna Maria Verge, mare de Maria Montaner i vídua de Rosent Montaner, és veïna de la Serreta i està estretament vinculada a l'activitat pagesa. Va ser una de les protagonistes del documental 8 dones d'Olèrdola. El sopar el serveix la posada de Sant Pere Molanta i el preu és de 15 euros.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Passant 5 minuts a 9:15. Els temps han canviat, les normatives de residus obliguen a redissenyar la gestió de residus i recursos a nivell europeu per permetre recircular el màxim de materials, fomentar l'economia circular i reduir l'impacte sobre el medi ambient. A Donem Vida als Residus ens agrada parlar-ne cada 15 dies, acompanyats pels professionals de la Mancomunitat Penedès Garraf, des de Canal 20 Ràdio Olèrdola, on ens espera la Fanny Vivar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Avui ens acompanya la Júlia Gómez, que és educadora ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf. Bon dia, Júlia.
Bon dia.
Avui tornem a donar vida als residus. Un mes més ens retrobem aquí. Avui de què ens parlareu? De què ens vols parlar?
A veure, en principi, com que he seguit una mica la llei de les 3 R's, vam començar parlant de la prevenció de residus amb el tema del malbaratament alimentari. L'anterior vam parlar també sobre la reutilització i vam enfocar molt amb el residu tèxtil. Doncs penso que la següent era, hauríem de parlar una mica del que seria reciclar, la que és la recollida selectiva.
Per tant
anirem en aquesta direcció.
Anem sumant R's, no?
Sí.
En aquestes càpsules de donar vida als residus. Avui parlem, doncs, de la recollida selectiva. Situa'ns una miqueta.
A veure, la recollida selectiva ja fa molts anys que s'està fent al nostre territori. Hem anat avançant al llarg del temps, però ha arribat un moment, en principi, que podem dir que hem fet una mica sostre i, per tant, una mica tenim una llei de residus, que és la llei 7/2022 de residus i sòls contaminants, que ens voleja i que el qual ens està marcant. És una normativa que ens està marcant tot el que estem fent ara i el que vindrà. Per tant, s'està obligant una mica a redissenyar tot el que és la gestió dels residus en la qual tots estem implicats. Si ens fixem una mica en les dades del 2023 de l'Agència de Residus, que són les últimes dades publicades per aquesta administració, el que és la Mancomunitat, actualment estem amb uns índexs de recollida selectiva de 42 i escaig, no arribem ben bé al 43, i estem portant, diguéssim, a dipòsit controlat al voltant del 57% de tots els residus que generem. Estem per sota, diguéssim, en qual la recollida selectiva, el que seria el global de Catalunya, i estem per sobre amb el que seria la portada de residus a dipòsit controlat. Per tant, no són unes bones dades, per dir-ho d'alguna manera.
Ara anava a dir-ho, estem per sota de la que seria la bona dada, no? I estem per sobre del que no hauríem de fer. Tot això, a què ens aboca?
Això ens aboca que hem de canviar una mica, podem dir, i a nivell global, els sistemes de recollida que estem fent. Actualment ja hem vist que tot el que tenim ara, que és contenidors oberts, majoritàriament a la majoria dels municipis de la Mancomunitat, encara hi ha contenidors oberts, sense restriccions, en el qual podem anar a qualsevol hora del dia totalment anònims, que és el que deia, els índexs de recollida ja fa quasi 10 anys que estem com bastant estancats, podem créixer un punt, baixem un punt, creixem un punt, baixem un punt, i és el que dèiem, vist el rebuig, hem de baixar aquest rebuig. Per tant, el que tu em deies, cap on anem? Cap a l'aplicació de sistemes de recollida exigents per poder complir amb el que ens estan exigint des d'Europa i a la normativa que hem parlat.
Perquè tot just comentaves, doncs, aquesta llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per una economia circular, em sembla que és el títol complet. Sí. Què ens exigeix aquesta llei?
Mira, a nivell de recollida selectiva ens estan demanant uns índexs de recollida realment molt exigents. El 2025, que és l'any actual que tenim...
És on estem, no ens anem d'anar molt lluny.
Hauríem d'assolir el 55% de reciclatge. El 2030 estaríem sobre un 60% i el 2035 sobre un 65%. I ara una mica et vull remarcar una miqueta aquest índex de recollida i quan parlo i que t'he ficat i fet èmfasi en reciclatge. Reciclatge és la nomenclatura que ens parlen des d'Europa i a les dades que nosaltres tenim aquí de l'Agència de Residus parlem sempre de recollida selectiva bruta, perquè ens entenem. Què vol dir? Que encara conté molts de les impropis o coses que no hi han d'anar. És a dir, errors que cometem al fer a vegades la recollida selectiva. Un cop extrets tots aquests residus no propis de la fracció, d'aquí el nom d'impropi, obtenim la recollida selectiva neta o el que des d'Europa s'anomena reciclatge. Per tant, si hem dit que estem a la Mancomunitat actualment a un 42, no arribem al 43 de recollida selectiva, penseu que és recollida selectiva bruta. La neta està sobre uns 10 punts per sota.
O sigui, encara que...
En línies generals, sí. N'hi ha a vegades que només són 3-4 punts, per tant, encara estarem més baix que, baix que això.
Encara ens queda més lluny aquest objectiu del 55%.
Sí, tenim molta feina a fer. Vull dir que sí, ens costarà una mica complir amb aquests objectius, la veritat.
I ara, comentaves aquests objectius de recollida selectiva o de reciclatge, amb aquests tant percents, no, que estan marcats per aquesta llei, en la fracció de rebuig també marca alguna cosa?
Sí, també marca, i un objectiu molt, molt, molt exigent, perquè el 2035 no podrà entrar a dipòsit controlat més del 10% de la brossa generada. Per tant, el tenim molt llunyet.
Molt, molt lluny.
Tota aquesta fracció resta haurà de passar per plantes de tractament, però el que surti d'allà i que no es pugui aprofitar es continuarà anant a abocador. I aquest material que arribi a abocador, ja dic, no podrà superar el 10%.
El 10% al 2035. D'aquí 10 anys.
Sí, sembla que està lluny. No està, el temps passa ràpid i en canvi avancem potser més a poc a poc del que desitjaríem.
Perquè si estem al 57% per arribar a aquest 10%, cal molta, molta feina. I com creus que es pot aconseguir això?
La manera d'aconseguir-ho, i que també ve marcat per la llei que estem anomenant...
Avui l'anirem unes quantes vegades,
sí, l'anirem repetint diverses vegades, és l'aplicació de sistemes eficients de recollida, o models de recollida eficients. Actualment només n'hi ha dos sistemes eficients de recollida, que és o bé el porta a porta, o bé el sistema en contenidors intel·ligents o contenidors tancats. Tots dos tenen trets en comú. És a dir, que poden ser, són dos models molt diferents. Mm. El porta-a-porta és més conegut, sabeu que consisteix en treure els residus davant de la porta en dies i amb un horari doncs, tot establert, la fracció en calendaris establerts, i la recollida en contenidors també serà amb contenidors en comptes d'estar oberts, doncs seran d'obrir amb un clauer, amb una targeta, i és per poder-los utilitzar. I, per tant, tots dos tenen allò trets una mica comuns,
no?
I el primer de tots, i que ja s'està veient, és la integració de tecnologia. Val? Aquesta tecnologia integrada, tant està en un model com està en un altre. Permet controlar també els serveis de recollida i, per tant, optimitzar rutes i que tot es faci de manera més eficient. I també el que fa és que cada vegada ens estan demanant més unes recollides més individualitzades i, per tant, aquí hi ha el que és una pèrdua d'anonimat. És a dir, no sabrem persones, lògicament, nosaltres no tractarem mai amb persones, tractarem amb habitatges. Okay. Vull dir, es vincularà sempre als habitatges, no a persones. Però sabrà conèixer una mica els hàbits que té la gent, de com es fan les coses, per l'hora de començar a estudiar i implantar el que s'anomenen taxes més justes.
És el que anava a comentar, no?
Justament, que és l'objectiu final, per dir-ho d'alguna manera.
Justament, no?, que la taxa de recollida de brossa ha augmentat tant, no?, en aquest any, precisament. Això també ens... fer bé tota aquesta recollida i tota aquesta implantació també pot abocar, també ens pot... portar cap a unes taxes més justes?
Sí. De totes maneres, hem de tenir en compte també una miqueta, és el que tu dius, parlant d'un increment de taxes que ha portat a un malestar a moltes famílies, a molts usuaris. A veure, les causes són diverses, és a dir, no és només una causa. Una d'elles estaria en que s'ha de tractar tot el que és el rebuig, i com hem vist, el rebuig és una quantitat molt important, i us haig de dir que el tractament del rebuig és dels més cars de tots. Per tant, aquí tindríem una causa. Si baixem el rebuig, en aquest cas, les tones de tractament que tractar doncs, també sortiria doncs, més econòmic. D'altra banda, tenim un cànon d'entrada abocador, és a dir, això ja hem parlat també i ho hem dit diverses vegades, és a dir, tota la brossa que acaba arribant a l'abocador, si li afegim tot el cost, que ja ho sabem tots que és molt alt, de recollida, transport, entrada abocador, a més, porta un cànon afegit d'aquesta entrada abocador, que podríem dir que és com una sanció. És a dir, que per cada tona que entra a l'abocador, també doncs, hi ha uns diners doncs, que s'han de pagar de més a més. I per últim tenim la llei. La llei
també,
que tornem a parlar, sí, que obliga a que tot el que és la gestió dels residus, és a dir, la recollida, transport, tractament, fins i tot les campanyes de sensibilització que s'hagin de fer, tot aquest import ha de recaure íntegrament sobre els usuaris. I, per tant, molts ajuntaments, aquesta taxa s'ha hagut d'incrementar precisament perquè els usuaris han de pagar el total, el preu total de tot aquest cost. Que molts ajuntaments el que feien és que tenien una part doncs, que es feia a través... I això ara, amb aquesta nova llei, no es pot fer.
Ja
no es pot fer. Per tant, aquest 25 ho hem notat tots.
Sí. I parlaves d'aquests dos sistemes de recollida eficients, del porta-a-porta, els contenidors intel·ligents. N'hi ha algun altre? Es coneix algun altre cas? O podem fixar-nos en Europa algun altre cas, algun altre sistema de recollida que estigui funcionant?
Ara per ara, els que estan funcionant són aquests dos. Ara bé, jo potser sóc molt optimista moltes vegades i penso que fer bé les coses no depèn dels models de recollida, sinó que depèn de les persones. És a dir, un model de recollida pot ser molt bo, malgrat que no n'hi ha cap que sigui bo al 100%, vull dir, tots tenen avantatges, tenen inconvenients, però el que hem de tenir clar és que tots ells depenen de les bones pràctiques que fem als ciutadans davant de tota aquesta gestió de residus.
I què podem fer aleshores la ciutadania? Què pot fer per contenir aquestes taxes de residus?
A veure, primer de tot és el que dèiem, mirar, que ho vam dir al petit programa, mirar de reduir o de prevenir al màxim els residus, reutilitzar tot el que puguem, i ja si hem generat el residu, un cop generat, és reciclar-lo més i millor. És a dir, que hem d'incrementar les quantitats, i ja no és fer més residus, sinó els que estem fent, repartir-los correctament
on toca.
És a dir, perquè a vegades quan diem no, reciclar més i millor, és a dir, no vol dir generar més. No parlem de generar més. Parlem del que estem generant és separar correctament a casa, que a casa el que fem és separar correctament a casa i sobretot després, un cop l'hem separat correctament, dipositar-lo al contenidor corresponent. És a dir, ens hem trobat molts casos de gent que fa una separació correctíssima, però a l'hora que va llançar la brossa, igual te les llença totes ben separades al rebuig, en la qual cosa és una mica...
És complicat d'entendre, però...
Sí, és complicat de vegades de les maneres de fer doncs, que tenen les persones moltes vegades. Però...
Ja dic. Us hi heu trobat, per tant, existeix...
Sí, existeix.
Existeixen casos com aquest que estem comentant. No sé si cal o no, però fem un repàs de què llancem a cada contenidor, què cal llançar a cada contenidor?
A veure, la via pública, bàsicament, trobem 5 contenidors, que són els contenidors bàsics que fa molts anys que els tenim. També en parlarem d'altres que estan apareixent en altres llocs, però són amb menys quantitat. A dir, tenim el contenidor marró, que és per la brossa orgànica, és a dir, totes les restes de menjar i restes de jardí de mida petita. De mida petita vol dir que no sigui llenyosa. Tot el que és fracció vegetal llenyosa seria deixalleria, o en alguns municipis que ja posen unes recollides establertes per aquest tipus. Però no llançar-les al contenidor d'orgànica, perquè fem malbé també el que hi ha dins. D'acord? Per tant, orgànica, restes de menjar i restes de jardí de mida petita. Fàcil de reconèixer i no donar peu a errors.
Exacte.
No ens podem equivocar.
Aquest de moment el tenim...
Exacte.
És simple.
És simple. Seria l'altre que també que fa molts anys que hi és, seria el del vidre, també anem pels fàcils.
Comencem
pels fàcils. El del vidre, que són ampolles i pots de vidre, res més. Ampolles i pots de vidre. Ni miralls, ni vidre pla, tot això seria deixalleria. Per tant, el contenidor verd del vidre, ampolles i pots de vidre. I sense els taps, a ser possible.
Ara anava a dir,
eh?
Els taps, on van?
Els taps metàl·lics o de plàstic aniran a envasos. Mirar el contenidor d'envasos.
I parlaves de vidre pla. Has anomenat el vidre pla.
Sí, vidre pla vindria a ser els finestrals, per exemple, és vidre pla. Després hi ha el vidre armat, que és un que té com uns fils ferros per entremig. Hi ha el vidre que té plàstic entremig, com els dels vehicles, que porten uns fins com de plàstic, precisament perquè no es trenqui quan hi ha algun impacte. Vull dir que hi ha diferents tipus de vidre. Es poden recuperar, però no a través del contenidor de vidre de via pública ni deixant-los al terra al costat del contenidor. És a dir, s'han de portar a la deixalleria. A la deixalleria es recolliran a banda.
I si se'ns trenca un got o una copa, això on va?
Si és un got o una copa i haig de ser estricte amb el tema, també hauria d'anar a la deixalleria. Per què? Perquè tenen alguns additius, sobretot alguns metalls pesants, que no hi haurien d'anar amb els bàsics, que són les ampolles i pots de vidre, que són simplement amb els tres, amb els materials bàsics, no sense addició, sense additius.
Has parlat de que és un contenidor aparentment senzill, fàcil d'identificar, tothom podem saber fàcilment què hi va i què no. Encara es recicla malament el vidre?
Encara hi ha un percentatge de ciutadans que estan llançant el vidre en el rebuig. I que és el que dèiem, és el primer contenidor, bàsicament, que va aparèixer doncs, al territori. Vull dir, un contenidor que ja té un recorregut llarguíssim i que continua havent-hi errors. Va? Després parlaríem del contenidor blau, que seria paper i cartró.
Jo estava pensant, jo crec que ara ha de venir el blau.
Sí, que també és el que dèiem, paper i cartró també són materials fàcilment identificables, però que també és a dir que en els últims anys és un dels contenidors que més impropis porta. Hem arribat fins al 20, vam arribar fins al 26% d'impropis. És a dir, que una quarta part del que es llença en aquest contenidor no va aquí.
Per exemple?
Per exemple, gent que llença fustes dintre, no sé, deu fer una relació estranya entre que el paper es treu de la fusta i per tant puc llançar fustes. No, és una relació errònia, fustes a la deixalleria. Vull dir que paper i cartró, bàsicament, o molts embalatges que la gent rep o de coses que compra, vull dir, ja no només la compra doncs, per internet, sinó inclús la que puguis fer en qualsevol botiga, treus el producte i llavors tot el que és el Porexpan, el plàstic, els protectors que hi ha dintre, te'l llencen tot sencer en el contenidor de paper i cartró. Hem de treure tota aquesta part que aniria amb els plàstics, per exemple, perquè no entenguem, però te l'acaben deixant també a dins, entre d'altres així. O els brics, els cartrons que en diu la gent de la llet o dels sucs. Al moment que diuen cartrons, molta gent s'equivoca i els llença en el contenidor de cartró. Van també en vasos. Ja veieu que tots els errors estic enviant en vasos. Que seria una mica el contenidor que ens tocaria ara, que segueix sent el contenidor difícil per molta gent. Per què? Perquè acull molts residus i molt diferents. A grosso modo, són tres grans famílies. Envasos de plàstic, brics i llaunes. Dins dels envasos de plàstic podem agafar els durs, com poden ser, doncs, jo què sé, des d'una ampolla de plàstic a una ampolla de detergent, una bossa de plàstic, les safates de Porexpan que encara n'hi ha a tot arreu. Vull dir, que és, però tot són envasos o tipus embalatge d'aquest domèstic de plàstic. Els brics, que vindrien a ser en aquest cas les llets, els sucs o alguns altres productes que també hi van amb aquest tipus de material, i les llaunes, tan fèrriques com d'alumini, hi van totes. Per tant, si us hi fixeu, entre el que he enviat a la deixalleria tot el gra, i el que hem acabem de repartir als diferents contenidors, el rebuig hauria de ser un contenidor que sempre hauria d'estar pràcticament buit.
Encara costa, no?
El fet de que estiguin normalment saturats implica, vol dir que hi ha molta gent que no està fent la feina o està fent corresponent, la feina ben feta.
I què ens cal millorar, doncs?
A veure, bàsicament hi ha dues fraccions que hem de millorar moltíssim. D'una banda, és la recollida de la matèria orgànica, és a dir, que
no recicla?
No, costa molt als ciutadans fer aquesta recollida. Ja dic, no per la facilitat de reconèixer, vull dir, o no els resulta còmode o no agrada, però no s'està fent. S'està fent, ara per ara, un terç de la població.
Només?
A nivell global, segons les estadístiques, un terç de la població és qui ho està fent. Per tant, vol dir que dos terços està llançant amb el rebuig. I d'altra banda, si fem bé totes les restes de recollides selectives, el que hem de fer és reduir dràsticament tot el que va en el contenidor del rebuig. Amb aquestes dues, si féssim bé una, incrementem molt una en qualitat, en quantitat, rebaixem l'altra, vol dir que incrementarem la resta, podrem arribar a assolir tot el que ens estan demanant.
Però seguim així després de tants anys. No sé, tu has dit que ets molt optimista. No sé si ho veus possible o...
Jo ho veig possible, sóc optimista, fa molts anys que m'hi dedico, una mica, ho comentava, és com picar una mica de pedra a vegades, però hem anat avançant. L'única cosa potser és que no hem avançat amb la rapidesa, diguéssim, esperada, però sí, anem avançant i jo crec que acabarem arribant a bon port. És el meu desig, en tot cas.
Des de la Mancomunitat, no? Fa molts anys que es fa molta educació ambiental, sí. Però tot i així doncs, encara són temes que, que costen.
Costen. Costa molt canviar hàbits, sempre costa, però és el que acabes de dir des de la Mancomunitat, vull dir, treballem ja des de P3, amb els nens de 3 anys, comencem a inculcar, esperem que les generacions que pugen, que ja pugin, diguéssim, amb una mentalitat més sostenible, aquesta paraula que a mi no m'agrada massa, però vull dir més ecològica i sostenible, i que, per tant, molts problemes dels que tenim ara, doncs, que no resolguin. Però ens toca treballar ara.
Ens hem de posar les piles per poder arribar a aquests objectius, no?, que també ens marca aquesta llei de la qual hem parlat tant avui durant aquesta càpsula, podríem dir, de donar vida als residus. Avui ens ha estat acompanyant la Júlia Gómez, del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf, per parlar, doncs, de la recollida selectiva de residus, que anem per bon camí, però encara ens queda molta feina per fer, així que moltes gràcies.
A vosaltres.
Penedès en xarxa.
Des del fons del mar, colgat de blau, respiro amb aire teu. I quan vull parlar, fabrico a raig bombolles d'aigua neu. Tot i el vent i el fred, i aquest temps tan esquerp, vull repartir prospectes a la gent que no ho entén. I tot i el cor de veus que ens colguen de retrets, faré com si plogués, fent sempre coses noves, beure vi, menjar deshores, decorar-me el cap amb mil cançons. Des del blanc del...